A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I ara mateix al Duros a quatre pessetes, deixeu-me que us presenti Ipside. És ja un centre reconegut a Mataró i al Maresme, però la setmana passada va inaugurar unes noves, modernes i ampliades instal·lacions al carrer Isern de Mataró. Ipside és Institut de Psicologia i Desenvolupament, i volem parlar de psicologia, volem parlar d'Ipside, doncs precisament amb la seva directora, amb la doctora Meritxell Pacheco. Doctora, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Escolti'ns, expliqui'ns per començar què és Ipside.
Mira, Ipside som doncs, un conjunt de professionals de la salut mental que tenim molta trajectòria. De fet, fa gairebé 30 anys que alguns de nosaltres estem treballant en la psicologia. Jo mateixa sempre havia treballat a Barcelona durant un temps a Mataró, però d'una forma més esporàdica, i doncs, des de fa uns anys vam decidir obrir un equip a Mataró. Llavors, nosaltres, el nostre principal punt destacable és que treballem molt amb equip, no? Som professionals doncs, formats en diferents orientacions teòriques. Hi ha moltes formes de treballar a nivell psicològic i és clau conèixer els diferents models i quins models de treball i quin tipus d'estratègies van més bé per cada estil de persona, perquè moltes vegades doncs, el que li funciona a un pot no funcionar-li a un altre. No? Jo sempre dic que la psicologia és una ciència, però no és una ciència exacta. Llavors és important conèixer els processos que fan que una intervenció funcioni i amb quin estil de persona i saber-se adaptar a això. Llavors nosaltres doncs, tenim una miqueta aquest tarannà i a més som alhora professionals de la psicologia, psicòlegs generals sanitaris especialitzats, però també la major part de nosaltres treballem en àmbit docent, universitari, fem recerca, amb la qual cosa doncs, totes aquestes intervencions i teories que anem coneixent en la nostra pràctica com a docents i com a investigadors, les apliquem a la pràctica clínica i a la inversa, no? Llavors, aquest constant anar i venir de coneixements teòrics i pràctics, no? La pràctica informa a la recerca i la teoria i també a la inversa. Llavors, tota la intervenció que fem es nodreix d'això.
Està clar que en els darrers anys s'ha donat més visibilitat als problemes de salut mental. S'ha perdut la por, l'estigma a dir que es va al psicòleg?
Sí, jo he notat moltíssim aquesta diferència, de fet, la major part de nosaltres, però del nostre equip, els que som una mica més veterans ja per edat, perquè tenim persones de diferents generacions treballant-hi, ho notem molt, notem moltíssim la diferència. De fet, tant amb adults que abans la gent ho portava com un secret el fet d'anar al psicòleg, i ara la major part de gent que ve després ens referencia a persones que les que coneixen explicar la seva pròpia experiència. I també en la població jove ho notem moltíssim. La gent jove sí que no té cap mena de problema, no veu en cap moment la salut mental com un estigma, i fins i tot, jo recordo quan vaig començar a treballar, que portar un noi adolescent o noia en teràpia era realment complicat, ajudar-los a trobar la motivació per anar-hi. I ara, a la inversa, moltes vegades són els propis fills que demanen als pares anar al psicòleg doncs, perquè es nota que s'han quedat bloquejat en alguna qüestió o hi ha alguna qüestió que els preocupi i no saben com enfocar a casa o pel motiu que sigui, però això és un fenomen relativament recent. Això no... 20 anys enrere no passava. Era molt estrany que passés.
Encara s'ha de lluitar, però, amb cert estigma. Per exemple, en el cas de pares i fills, que en moltes ocasions portar el fill al psicòleg pot ser vist com un fracàs per part dels pares, no?
És habitual que molts pares arribin amb aquest sentiment de fracàs o de...
Què he fet malament?
No? Com... Exacte. I l'autoculpa és... Bueno, és un esport nacional, que diu, no? Vull dir, no és... Cada fet és l'àmbit més... Jo crec que és un dels àmbits, o l'àmbit més important en la vida d'una persona, i és potser l'única activitat que no requereix un títol per practicar-la. Ara tot el dia hi ha títols per tot, màsters, postgraus, de tot, i per ser pare doncs, no es requereix cap especialització. Sempre dic això, no? Però part de la nostra tasca consisteix en partir d'aquí, en dir, mira, no naixem preparats per ser pares, i en la tasca diària com a pares estem portant en el dia a dia moltes coses endavant i partim dels èxits que ja s'ha tingut com a pares. És a dir, quan uns pares arriben a una consulta per fer una demanda pel seu fill, tenen una història ja de superació conjunta de moltes situacions amb el seu fill o filla i de coses que sí que han funcionat bé. Les famílies no arriben a la teràpia al primer intent, no? Llavors, nosaltres el que fem sempre és partir de la idea del consultant com a agent actiu, no? Que ja porta molts problemes resolts en la seva vida i en les famílies, en els èxits com a pares, i partir molts cops del que ja ha funcionat bé i a partir d'allà doncs estirar, no? És a dir, partim validant els pares com a experts en l'educació i la relació amb els seus fills. Uh-huh. Després, amb algunes coses poden estar encallats, pot ser que no estigui funcionant bé alguna qüestió o que hagi passat alguna cosa realment molt complicada o que hi hagi hagut algun error molt important o alguna cosa que hagi afectat molt negativament. Però podem partir del que ja saben i han fet bé durant molt de temps i construir a partir d'allà amb les estratègies i coneixements que tenim també nosaltres. És a dir, és un treball de col·laboració expert-expert, que en diem, no? La família o la persona com a expert en el contingut de la seva vida i de les seves relacions, i nosaltres com a experts en processos generals, que per això ens hem format i ens formem contínuament.
Doctora, també hi ha molts tòpics sobre el psicòleg, la psicòloga, ho hem vist mil cops a pel·lícules, a sèries, que és el divan, etc. Hi ha molta gent que pot pensar, escolta, jo per què he d'anar a la consulta d'una persona que no conec de res, a explicar-li la meva vida, en què em pot ajudar això, com es pot lluitar contra aquests tòpics?
Bé, equiparant la reconeixent que la salut mental és salut, igual que si tinc que anar a un, no, si tinc un mal a la pell, me'n vaig a l'dermatòleg i li explico el que m'ha passat, no? Una mica perdent deixant de banda aquesta salut i veient la salut mental i el benestar com a part integral de la persona i de la salut en general. Després sabem i s'ha de tenir sempre molt present que la confidencialitat en qualsevol tasca sanitària és que és vital, és un delicte saltar-se-la. No hi ha res més sagrat i més secret, no? que la consulta d'un psicòleg. Allà on ha de poder ser lliure d'explicar tot allò que no confessaria el lloc, no?
Clar.
Vull dir que, d'alguna manera, tota aquesta por com vagi, l'explico un desconegut, ha de passar per aquí. I després hi ha un altre tema molt important. El psicòleg... El psicòleg ha de ser el primer que ha de saber treballar amb això, no? Moltes vegades, quan una persona arriba a la consulta, pot tenir aquests dubtes, aquestes, no? Nosaltres sabem, la recerca ho informa, que el psicòleg se la juga a les tres primeres sessions, i jo et diria, principalment en la primera. Si una persona va a un psicòleg i no sent que hi hagi una connexió, que hi hagi una possibilitat de treballar en equip a gust, no tornarà. I la recerca diu que això passa en les tres primeres sessions. Si les tres primeres no es produeix, jo et diria en els primers minuts, val? Però la recerca diu que tenim temps fins a la tercera. Després la teràpia no funciona, no? Llavors aquesta és la tasca del psicòleg, aconseguir encaixar a nivell de connexió personal amb diferents tipus de persones, perquè tothom que ens ve a visitar és diferent. I la psicòloga és una persona molt flexible i amb molta capacitat d'empatitzar amb moltes persones diferents. I això és un procés que treballem molt en els programes de formació, de màster, el grau també. És una habilitat bàsica del psicòleg, no? I a partir d'aquí saber connectar amb les necessitats de la persona i trobar les maneres també d'ajudar-los específicament amb aquesta persona.
I potser hi ha gent que pot no anar al psicòleg per certes pors, però també gent que no va perquè no s'ho pot permetre, perquè la veritat és que, al igual que passa amb altres especialitats, com l'odontologia, per exemple, el món de la psicologia té molt poca cobertura econòmica a la sanitat pública i a les mútues, no? Sí. És un luxe anar al psicòleg?
Sí, és un drama que passi això, però... realment està passant això, que és el que està passant. Vaja, que s'acaba convertint en un luxe perquè la sanitat pública, tot i que hi ha, evidentment, magnífics professionals, no s'està donant el servei que és necessari. Una persona que va al psicòleg un dia no el poden citar per al cap de dos mesos perquè...
No serveix de res.
Dos mesos és una... Clar, no, es pot fer un seguiment, però no es pot fer una psicoteràpia si no hi ha més dotació de recursos. Llavors, això és realment doncs és una pena, no? Moltes vegades ja serveix, com nosaltres ho fem, que tenim una part d'intervencions subvencionades, no? Que fem doncs un servei d'un cost una mica més reduït doncs per persones doncs, que demostren que tenen, bueno, que tenen que unes dificultats o que no poden accedir d'una altra manera. Però al final acabes fent... O sigui, és una pena que al final a nivell de psicologia privada, no, haguem de fer aquesta adaptació perquè a nivell públic no s'estigui arribant suficient. I els propis professionals de la salut pública ho reconeixen. No és una qüestió professional, és una qüestió del sistema, que al final no està a l'alçada de les necessitats que té actualment la societat. I no només actualment, però actualment encara més. Hi ha molts reptes a nivell de societat que han posat una mica en jaque la salut mental en general, sobretot arrel de la pandèmia i tota la situació que hem estat vivint els darrers anys. I sanitàriament doncs no hi ha la dotació necessària, els recursos que hi ha a nivell públic.
Doncs espero que...
Llavors també t'he de dir que...
Digue'm,
perdona.
No, deia que espero que prenguin nota els polítics o les persones que poden revertir aquesta situació. No la veig massa optimista.
Bueno, jo crec que darrerament s'estan fent més accions i em consta que des del Col·legi de Psicòlegs també es fan moltes accions per sensibilitzar a nivell de política estatal, i sé que tot això està en marxa i darrerament doncs hi ha hagut algun increment de places de professional de la salut en el benestar emocional aquí a Catalunya, per exemple, però és insuficient perquè realment hi ha molts reptes i la salut mental segueix sent el germà petit i que fem el que... No s'atén adequadament tota la necessitat gran que hi ha, potser també perquè cada cop hi ha més necessitat. Hi ha tots els reptes, la societat va tan de pressa, no? Per exemple, tot el sistema de la qüestió de les pantalles, de l'ús de les pantalles, de les moltes qüestions a nivell familiar i social que afecten a les famílies, el com gestionar la informació en les famílies, per exemple, els adolescents, que tenen unes edats molt primerenques, molt tipus d'informacions diferents, moltes de les quals encara no estan capacitats per gestionar. No? I a vegades igual tampoc tenen els recursos emocionals i relacionals però desenvolupats com per saber-ho gestionar amb el seu entorn. No? Es donen moltes situacions que requeririen més dotació a nivell de sanitat pública.
Doctora, recordi'ns...
No sé si posar l'accent en això.
Recordi'ns on és IPSIDE i com contactar amb vostès.
Mira, IPSIDE està al carrer Isern de Mataró, número 75, i l'altra seu que tenim està 25 metres més enllà, està al mateix carrer. Llavors ens poden contactar per la nostra l'email general, que és ipside@ipside.net, o el telèfon, el fixa és el 93-799-8289, i el mòbil el 639-074-541.
Perfecte, doncs 93-799-8289 o 639-074-541. Allà trobeu a IPSIDE. Doctora Meritxell Pacheco, la seva directora, moltíssimes gràcies per la vostra feina i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.